A Ràdio Estel comença Àngels.
Aquesta ha estat la setmana de l'inici de temporada aquí a Ràdio Estel, amb una programació molt renovada, amb canvis de seients i horaris i amb moltes ganes de fer bona ràdio. Però el que és bo no cal tocar-lo, i aquest programa Àngels, amb tot el seu esperit social per donar veu als que treballen pel benestar dels altres, continuarà a la tarda dels diumenges una temporada més amb energies renovades. No vull que arrenqui la nova temporada sense enviar una salutació al meu amic David Serra, que durant les dues darreres temporades ha estat el conductor d'aquest programa. Una abraçada forta per a ell. Com veieu, aquest any seré jo, Rafa Sanahuja, qui posi veu a aquesta estona de ràdio, i intentaré que sigui amb tot l'afecte i la dedicació com va fer ell. Per tant, nova temporada, nou locutor, però l'esperit de sempre, la difusió de la tan necessària acció social. Arrenquem.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Bona tarda, per tant, a tots i a totes. Comencem temporada i cada diumenge a aquesta hora tindré una cita amb aquest programa, amb Àngels. Primera edició d'aquest espai aquí a Ràdio Estel, i un minut per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per al tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa, d'ajudar als qui ho necessiten. La Fundació Llegat Roca i Pi és qui continua impulsant aquest programa, que farem el Joan Andreu Parra a la producció, David Morral al control tècnic, i qui us parla ja em coneixeu, soc Rafa Sanahuja. Àngels, la mirada social, la mirada real.
Tots els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
El vincle entre Catalunya i Amèrica és més gran i més intens del que tal vegada us pugui semblar. I justament la fundació que avui us presentarem té com a finalitat investigar i promoure l'apropament entre les cultures catalana i americanes, donant-les a conèixer al públic en general. Estem parlant d'una entitat que ja té un llarg recorregut de vida, com és la Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra. Per presentar-nos el seu esperit, la seva història i sobretot la seva tasca actual, ja ens acompanya el Javier Bustamante, que és secretari de la Fundació. Javier, benvingut a Ràdio Estel i gràcies per acompanyar-nos.
Rafa, moltes gràcies per la invitació a través teu, a través del Joan Andreu Parra, i gràcies perquè existeix aquest espai.
I aquest és l'esperit, que entitats com la vostra, associacions com la vostra, fundacions com la vostra, doncs puguin tenir veu i també presentar-les al gran públic. Ara ens explica, si et sembla, una mica la història de la fundació, que m'interessa molt, però abans jo he fet una definició del sentit de la missió de la fundació, però voldria que ens donessis la teva visió des de dins. Què és la Fundació Catalunya Amèrica i quins són els seus objectius?
Molt bé. Mira, va néixer en concret o territorialment a l'antic monestir de Sant Jeroni de la Murtra, que és el lloc on precisament fa més de 500 anys, l'any 1493, arriba Cristòfol Colom amb les primeres persones americanes que van trepitjar aquest continent per donar notícia de que havia trobat una ruta a les Índies, no? Estaven allà casualment els reis catòlics, i per això és aquest lloc històric. A partir d'aquí, cinc segles després, a l'any 1989, un grup de persones que residien al monestir van voler posar en valor aquest fet i veure com la història és mestra per moltes coses, però sobretot si també es posa en el context contemporani, no? El que ens ensenya a les persones d'ara. Aleshores, d'aquí la idea de posar en relació la història de les dues cultures a través, sobretot, de les persones encarnades, no? De les que existeixen ara i de les que han fet possible la història, no? Tots aquests segles. Llavors, aquesta és, d'entrada, la missió primera, no? I d'aquí es deriven altres.
O sigui, la missió primera és posar en contacte les dues cultures i a la vegada difondre-les, eh? Seria una mica això?
Tal qual, a nivell cultural, però també a nivell, la realitat social. Aquestes dues paraules paraules que feies a l'entrada, lo real i lo social,
sí,
han d'anar sempre de la mà, no? Perquè si no, lo social es converteix en un ideal i això no correspon a la vida quotidiana.
Exacte, els peus al terra, eh?
Tal
la il·lusió,
qual.
Les esperances, uh-huh, però els peus a terra i tractant de fer les coses que siguin paleses, no? Que es puguin gaudir en el moment. Uh-huh. Per tant, ja m'has explicat una mica com va néixer la Fundació. Tenim aquest enclau que per mi és clau, enclau clau, no?
Uh-huh.
On es va produir aquesta trobada de Cristòfor Colom, etc. Per tant, un vincle, un símbol gairebé, podríem dir, aquí aquest santuari de Sant Jeroni de la Murtra. I no sé si em podries fer 5 cèntims una mica de l'evolució fins al moment actual. És a dir, segurament es continua conservant aquest esperit i és aquest, no? Ja ho hem explicat i ho hem dit, el vincle Catalunya-Amèrica i la difusió d'aquestes dues cultures i les rames, no?, que comparteixen. Però segurament va començar d'alguna manera, perquè has dit el 1989.
Això mateix, sí.
89, per tant, ja porteu molts anys en marxa, uh-huh, i segurament en aquests temps doncs, han passat coses. No sé si em pots fer una mica d'història.
Sí, sí, sí. Bueno, va començar habilitant-se un espai del mateix monestir, que era la de Llevant, diguem, i posant-se en peus també de manera això, de posar en valor la qüestió cultural. Va néixer pròpiament com una fundació cultural d'entrada, però després veient com la presència americana actual és realment ben palesa en la nostra societat. Jo mateix, jo vinc de Mèxic, vaig néixer allà i vaig arribar aquí l'any 96 i al monestir l'any 97.
Doncs sembles un català més, eh?
Bueno.
Estàs...
D'aquí, d'allà.
No, se't nota que no és d'aquí, sí, però escolta, sí. Quina meravella arribar a un lloc i també assumir la seva cultura, no?
Sí, sí, em vaig enamorar del país. I jo crec que com jo, moltes persones que van fent casa seva aquí a lo que és Catalunya i la uh-huh. realitat de les persones, sobretot, que et fan família aquí. I veient això, també la Fundació Catalunya-Amèrica es va també anant decantant per la vessant social, no? Veient com el tema de la integració, encara que ja és una mica freda aquesta paraula, mm-hmm. el poder fer casa teva també aquestes terres comporta tot un procés que a vegades no és gens fàcil, no? Llavors, ja de per si el monestir sempre ha estat un lloc d'acollida tan cultural, persones que venien a estudiar procedents de Llatinoamèrica eren acollides uh-huh. al monestir, i també una part social, persones amb una certa situació vital que les feien vulnerables, doncs sempre tenien acollida al monestir, i entre aquest fet que ja feia el monestir i les finalitats de la Fundació Catalunya-Amèrica de posar en diàleg la realitat d'aquestes persones, mm. és que es va anar concretant un projecte que es diu Acompanyament a Persones Migrants i que es va començar a prendre ja més en forma fa uns anys per part de la Fundació
sí.
Catalunya-Amèrica liderant-lo amb col·laboracions del mateix monestir, una part que té residencial, de Roca i Pi, que ha tingut un paper molt important els últims anys, mm-hmm. i altres entitats que s'anaven sumant i persones particulars, no? Per poder fer, creant un cercle, un embolicall al voltant d'aquestes persones que migraven i que venien, bueno, al no-res, no? És una mica com quan a Colom, o sobretot per nosaltres, Ramon Pané, que és un genònim del sí. monestir que va viatjar... Que
parlarem de la seva figura.
Pues una mica arribar al no-res, que és a vegades l'altra cultura, sorprendre't, però a vegades també de passar-te per lo que és, doncs ajudar aquestes persones a que vegin, doncs, a aquest espai, a aquesta cultura, en el cas de Catalunya, i tots els processos que implica doncs, fer-se, entre cometes, un d'aquí. No?
Tinc la sensació que evidentment, parteix d'una idea inicial, uh-huh. però com una bola de neu, no? Es van afegint com capes, com noves uh-huh. accions, noves entitats que col·laboren, etc. Uh-huh. Però, de totes maneres, aquesta acció d'acollida em sembla de les més destacables, no? És a dir, perquè tu has dit, quan ve aquí la persona... És gairebé com un salt al buit. Bueno, vosaltres sou una mica de red de seguretat, eh? Una mica d'acompanyament,
tal qual, sí.
perquè les persones no s'hi trobin que estan completament perdudes, sinó que tinguin doncs, aquest suport. Per tant, uh-huh. porteu molts anys aprofundint en els trets de la cultura catalana que han influït en les múltiples relacions amb els països americans i, uh-huh. i també a la inversa. Eh?
A la inversa.
Uh-huh. Per tant, investigueu i difoneu aquesta empremta americana a la cultura catalana. Com definiries aquesta retroalimentació i quins trets principals podríem destacar? Quins són? Ja sé que segurament uh-huh. hi ha molts I segurament també són, com dir-te, subtils de tant en tant. Però si tu em diguessis, mira, un parell de trets que tenen molt en comú o que comparteixen, quins destacaries? Mm-hmm.
Jo crec que hi ha, com a mínim, aquests 5 segles d'història en comú, tant per Catalunya com per les diferents realitats americanes, sí, de cultura compartida, no? Perquè ni Catalunya seria el que és sense tots aquests segles de contactes, viatges, influències uh-huh. americanes aquí. Parlem, per exemple, dels indians, no? Que van a arribar, no només amb diners, sinó amb molts costums i coses positives uh-huh. Del continent americà, com també l'empenta dels catalans que han viatjat a Amèrica, que han portat, sí, ja sigui que per necessitats econòmiques o a partir de guerres o a qüestions d'aquest tema econòmic, però també persones que anaven buscant noves mires, no? O sigui, aquests viatges d'exploració, i que també han deixat, en el cas meu, en el cas de Mèxic, doncs, entitats molt importants, costums nous, també, o sigui, hi ha unes influències múltiples entre unes cultures i altres, que jo crec que cap dels dos, de les dues realitats, la gran realitat diversa americana i també la realitat diversa catalana, no serien les mateixes avui dia sense aquests segles enrere, no? Jo crec que són qüestions de maneres de fer, maneres de mirar el món, no? El caràcter català, sense ser generalista, és també molt emprenedor, és també organitzat.
I tant, els catalans fan moltes coses.
Sí.
Són inquiets.
I organitzats també. els americans som una mica més...
Més caòtics, eh?
Caòtics, més passionals, però jo crec que ambas coses són dues ales per volar necessàries.
Molt bé.
Que ajuden, com el seny i la rauxa, no? Doncs també el cor i la raó ajuden a moure's per aquest món, no? I el que deies del tema de la fundació, jo crec que aquesta evolució que ha tingut de ser només cultural, a passar a fer també cultural, social, un dels seus dins dels seus estatuts també mira molt per lo que és el monument, l'espai físic on ens trobem, doncs tot això és fruit d'anar escoltant la realitat, de veure, doncs, que el món va canviant, que les persones arriben o arribem amb necessitats diferents de les de fa 20 o 30 anys, i que això fa que hem de ser flexibles i adequar-nos a lo que som ara, a lo que necessitem. Bueno, la pandèmia és una altra característica. Al voltant de la fundació hi ha moltes famílies amigues, famílies joves, que una persona és catalana, l'altra és de Xile o de Colòmbia, etc., i els seus fills han nascut aquí.
Es fa carn, aquesta unió Catalunya-Amèrica.
És molt, molt, i ara, bueno, a tot arreu tothom tenim algun amic o amiga que està casat amb un d'aquí o d'allà, o emparellats, i també amics que han vingut aquí a estudiar, que han conegut una persona i se'n van al seu país amb la persona catalana i tenen fills xilens o colombians. O sigui, és una realitat que és híbrida o mestissa, podem dir.
Fantàstic. Les vostres sales, justament en aquest espai clau, ubicat al monestir Sant Jeroni de la Murtra de Badalona, es diuen Ramon Pané. Ramon Pané, i s'organitzen, allà organitzeu exposicions, conferències, cursos, concerts, també visites. Ramon Pané, per al públic, perquè jo imagino que no tothom el té al cap quin és, com és la seva figura, per què és tan important Ramon Pané?
Just, sí, bueno, ahir va ser Sant Ramon, un altre Ramon, no? Ramon Nonato.
Sí.
Nonat. Doncs Ramon Pané va ser un frare del segle fins del 14, al començament del 15, sí? I aquest frare l'ubiquem al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, i aquest frare, quan va arribar Colom al monestir, doncs li cridaria per alguna l'atenció, o potser es coneixien d'abans. Aquí hi ha un misteri en el perquè se'n va a la segona expedició a les Índies, no? El segon viatge a Amèrica. El cas és que estan allà... va destacar-se perquè de seguida es va inculturitzar amb el que era el Carib. Ell va estar pròpiament en la República Dominicana, va aprendre el primer any, ja coneixia alguna de les llengües d'allà, i Colom li va demanar que posés per escrit tot el que pogués aprendre dels indis. Els taïnos eren els que vivien allà. Sí. Els seus textos van viatjar a Europa i es van traduir a l'italià, que és la versió que es va salvar. Potser l'original, que no sabem si era en català, en castellà o en llatí, algun dia aparegui o no, però es va salvar la italiana, i això el converteix en el primer etnòleg d'Amèrica, el primer que estudia una ètnia, però per lo que es destaca més ell és per la seva treball humanitari. Ell es va dedicar a fer-se al costat dels indis i batejava per multituds. En aquell moment era primer el bateig i després la catequesi, i ell es batejava fins i tot en contra de Colom, perquè això feia que en la mentalitat europea de l'època reconeixia que tenien ànima i, per tant, no podien ser tractats com animals ni com a esclaus.
Sí, sí.
I era una manera d'assegurar-los amb ells la vida. I per això, per nosaltres, és una figura clau d'aquesta relació respectuosa amb l'altre.
Efectivament, i també molt inspiradora. Ens has parlat de la història, ens has parlat del moment actual. Un tret, perquè el temps ens escapa aquí a la ràdio, és la nostra maledicció, el tema del temps. Un tret de futur. Com veus la Fundació en el futur?
Pues mira, a partir d'aquestes relacions catalano-americanes vives d'ara, doncs és fer-nos més propers amb les actuals, amb aquestes generacions també joves, i no tan joves, però que estan aquí i ara, poder acostar-nos més amb elles, escoltar el que realment necessiten per deixar de ser un edifici cultural fred, sinó algo més acollidor en aquest sentit, continuar amb el projecte aquest d'acompanyament a persones que migren és també una de les peces claus per nosaltres, continuar amb aquest i acompanyar gent. Jo crec que sobretot és una mica... L'espai nostre també té la gran avantatge que és una convivència que es dona intercultural, perquè n'hi ha persones intergeneracional, hi ha un grup de voluntaris, la majoria jubilats, que conviuen amb els residents d'allà, els que estan acollits al projecte, i interreligiós també, perquè allà viuen igual una persona musulmana que un grec també, un anglès que és anglicà, o sigui, es dona una...
Sou un crisol, de cultures
sí,
allà.
Sí, sense que sigui d'entrada com l'objectiu, però és escoltar aquesta realitat, com ens escoltem, com ens respectem, com també podem fer broma de lo diferents que som per poder, respirar aquesta amb normalitat, lo intercultural, no amb una cosa de teoria en paper.
Exacte. Mira, em fas una assistència ja per acabar, perquè vull demanar-te en dos sentits.
Sí.
L'acollida, l'hospitalitat, persones que potser ens estiguin escoltant i sàpiguen d'un cas, d'unes persones que els vindria bé, com es podem posar en contacte amb vosaltres? Imagino que avui en dia per internet és fàcil de trobar, però si vols donar-nos algun contacte en concret, i també, perquè tu has parlat dels voluntaris, no?, que us ajuden i que participen, jo crec que aquesta darrera pregunta ha d'anar perquè qualsevol persona que tingui qualsevol inquietud, tant de ser acompanyada com d'acompanyar, com de conèixer les vostres activitats, com de participar de les activitats, com ho poden fer?
Sí, bàsicament és les persones es van adreçant no tant per internet, sinó moltes vegades a través de coneguts, uns als altres es parlen.
El boca a boca.
El boca a boca és el que més funciona, perquè també és important conèixer la persona. Realment no som una entitat assistencial ni tenim les eines a nivell de formació ni de molts casos, tot el que es necessita per ser un centre d'acollida tal qual. Ho fem com una acció social del monestir, però el boca a orella és el que més funciona, i les persones, si no som capaços de resoldre'ls el moment vital, perquè on ja no tenim cabuda físicament o no ens depassa, mirem de reconduir-les a qui més les pugui ajudar, no?
Fantàstic. Javier Bustamante és secretari de la Fundació Catalunya Amèrica Sant Jeroni de la Murtra, i avui en aquest primer programa de la temporada ens ha acompanyat per presentar-nos-la, i ho ha fet amb aquesta manera passional, concreta, didàctica també, i que bé, ens ha presentat una fundació que al final jo veig que és transversal, toca amb molts pals, però sobretot l'hospitalitat i el valor de la cultura i de la convivència. Javier, mil gràcies per estar amb nosaltres i per estrenar aquesta temporada d'Àngels, i molts ànims a totes les vostres tasques.
Gràcies, moltes gràcies, Rafa i David, moltes gràcies.
Vinga, doncs nosaltres acabem el programa.
Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, América, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Brasil, mi gigante, ¿cuánto tiempo sin ti adelante?
Aquest és Pablo Milanés, el cantautor cubà que fa relativament poc ens va deixar i que, a banda d'unes quantes obres mestres, també va composar aquest Buenos Días América, una carta d'amor al seu continent. Amb ell de fons acomiadem aquest primer programa. Gràcies per estar, per fer-nos costat. Tornarem d'aquí 7 dies en una nova entrega d'Àngels, la mirada social, la mirada real. Passeu bona setmana. Adéu-siau. Buenos días, América.
llena de árboles gigantes, contra el viento del norte brutal y arrogante.
Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas.
Mientras le imploro y lo adulo, me ha de coger por el cuello.
Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas.
América mía.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.
La unió de la dignitat.